Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Benvinguts a una nova edició del Revolució Edició Diumenge. Atenció, perquè les vendes de Tesla a Europa estan caient en picat. El gener van caure a França, Anglaterra, i a França entre el 60 i el 75%. Albert Cuesta, com estàs? Què tal?
Estic molt al·lucinat amb això de les caigudes dels cotxes elèctrics.
Què et sembla la dada? Les coses no surten gratis. Elon Musk està on fire als Estats Units, sí. I el que diu que li està passant factura a les seves empreses a Europa podria ser aquesta la lectura, no?
Podríem, però els cotxes elèctrics també han frenat molt en general, eh? Vull dir que no és només una cosa dels Teslas.
Només
però hi ha una enganxina que diu, em vaig comprar aquest Tesla abans que Elon Musk es tornés boig.
Ah.
És una enganxina que circula amb els cotxes aquests, ja.
Déu-n'hi-do, polèmic, Elon Musk, en parlarem. També parlarem de la fira IC, que es va fer la setmana passada, la més important del món en el sector de la tecnologia audiovisual. Una pregunta, sí o no, et va sorprendre o no n'hi ha per tant?
N'hi ha per molt, sorprendre'm no, però hi ha coses que em continuen emocionant.
Doncs parlarem de l'audiovisual, de la intel·ligència artificial i de la màgia, que és la tecnologia. De seguida entrem en detalls amb aquesta qüestió i moltes més. Avui també a la secció Emprenedoria Quilòmetre Zero coneixerem una empresa que també ha estat a l'ICE, en el seu cas no per xafardejar-hi com l'Albert Cuesta, sinó per mostrar el que fa, crear experiències audiovisuals impressionants. I també parlarem a la secció Tech Talks com la intel·ligència artificial està transformant la gestió de projectes empresarials i com això implica que cal transformar la manera de formar els futurs professionals. I acabarem el programa descobrint què són i per què volen ser revolucionàries les comunitats energètiques de veïns. Ja sabeu que ens trobareu sempre a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-los.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. El clic a l'ull amb Albert Cuesta.
El neurobiòleg David Bueno, flamant Premi Josep Pla, i aquí entrevistarem la setmana que ve, reivindica l'homo artisticus, perquè diu que les arts són fonamentals per desenvolupar el nostre cervell. No us perdeu la xerrada la setmana que ve, que segur que serà molt i molt interessant. Mentrestant, ara conversarem amb un home que no sé si és homo artisticus, però el que sí segur és que és un clar representant de l'homo tecnologicus. Ha rigut, Albert Cuesta, t'agrada això que et digui l'homo tecnologicus del Revolució? T'agrada?
Sí, fa molta gràcia. Tot i que, jo sempre dic el mateix, que a mi el que m'interessa no és la tecnologia, sinó el que les persones fem amb ella.
És veritat.
Vull dir que sí, vull dir que a mi els aparells en realitat per si sols m'avorreixen bastant.
Escolta, però cada vegada fem més coses amb la tecnologia, eh? No sé si ho veus. Hombre, cada vegada més coses.
Oi tant. Oi tant. Això que deies tu ara, vas anar a l'ICE? Sí, naturalment que vaig anar a l'ICE perquè per mi és un festival, perquè jo vinc d'aquest sector de l'audiovisual. I fem més coses per l'ICE, que aviam, l'element més vistós de l'ICE són sempre les pantalles, però potser no són el més important, però una de les coses de la que te n'adones és de la quantitat de pantalles a les que estem exposats durant el dia, per exemple. O sigui, no només el mòbil, el televisor, l'ordinador, però vull dir...
La tauleta...
Però els vehicles de transport públic, les pantalles que et diuen quina és la següent estació, o a la parada del propi autobús que et diu quants minuts trigarem a arribar al pròxim autobús, o quan vas a menjar un fast food, un menjar ràpid, la pantalla
compres
on et diu
l'oferta
del menú, compres en un quiosc, les etiquetes digitals que cada vegada hi ha més als lineals dels supermercats, estem exposats a pantalles, i a l'ICE te n'adones d'aquestes coses. Vull dir que hi ha les pantalles aquestes, la més gran, la més brillant, la que és, et permet fer, el projector que et permet fer un mapping en un edifici del Passeig de Gràcia de Barcelona. Però el que ha, el més interessant, el que a mi més gràcia em fa de l'ICE, és el que hi ha al darrere de tot això. O sigui, els, per exemple, el software que permet a una empresa com diguem, Zara, digues Mango, gestionar de manera centralitzada des de la seu, seva seu d'Arteixo o de Barcelona les 10.000 pantalles o les que, els milers de pantalles que poden tenir a totes les botigues de tot el món per gestionar quines ofertes es fan a cadascuna d'elles, a quina hora volen vendre aquell xubasquero o aquelles calcetes, diguéssim. Saps?
I, per cert, que va a visitar-ho ha estat un èxit, 80.000 persones, un rècord a Calice. Digue'm el més vistós, no? Les pantalles.
Les pantalles,
de,
sempre les pantalles.
D'aquesta fira, el més important hi ha presència d'empreses catalanes i expliquem una mica el que més et va sorprendre. Aquest software que deies...
Doncs això, la gestió, el software de gestió. Una cosa que em crida molt l'atenció que són els accessoris. O sigui, totes aquestes pantalles no arribes i les penges allà i ja està. Necessiten uns suports, sí? Uns cables, uns connectors, una integració amb la domòtica, perquè un dels sectors que no s'explica mai a l'ICE, però és molt important, és, per exemple, les instal·lacions audiovisuals per iots i per cases de luxe. O sigui, hi ha sales de conferències que tot el dia hi ha gent explicant com es cableja un iot de luxe. En un iot de luxe hi ha quilòmetres i quilòmetres de cable de xarxa per connectar les pantalles, les cortines, el no sé què, els assistents de veu i tot plegat. En pantalles, una de les coses que em va cridar molt l'atenció és una cosa que havíem vist l'any passat en forma de prototip i aquest any ja és comercial, Samsung l'està venent, que són les pantalles de paper electrònic. Sabeu, el coneixeu els Kindle, els lectors aquests,
sí,
de llibres electrònics,
sí.
Que la gràcia que tenen és que no pots posar imatges animades, però no gasten gairebé bateria. Doncs ara això tu trobes als menús d'una cafeteria, per exemple, i aquell menú només canvia una vegada a la setmana, doncs tu només l'has d'apretar un botó i canvia durant la resta de la setmana, no està consumint energia. I hi ha pantalles que tenen una molt bona qualitat.
Hi ha una cosa que no m'has explicat i és la imatge i la intel·ligència artificial, que a mi és el que m'apassiona. Saps que jo estic tot el dia
a
Instagram mirant com s'està creant a través d'intel·ligència artificial imatges.
A mi em sembla una anècdota, això.
No és una anècdota. Sí, amb això sempre discutim tu i jo, no ens posem d'acord, Cuesta, perquè
no.
Mira, aviat, no puc dir el nom de la persona, hi ha una persona a Catalunya que avui estàvem a la reunió que està fent intel·ligència artificial i veia una mosca com l'ha creat el moviment. No, és que jo vull fer això i encara...
Em dedico
també a l'audiovisual i encara no sé quina aplicació, no ho tinc clar, perquè cada dia estem aprenent.
Jo crec que estem confonent la intel·ligència artificial amb la intel·ligència artificial generativa, que és aquesta que genera el ChatGPT, que genera textos, genera imatges...
Genera vídeos...
Parlaves d'empreses catalanes, per exemple. Una intel·ligència artificial d'una empresa catalana que es diu Food Analytics, que no és generativa, però el que li permet... és amb una gran empresa de... Bueno, sense anar més lluny, Zara. O sigui, tenen un campus a Arteixo, a La Corunya, que tenen, no sé, milers d'empleats allà. A les 9 del matí ja saben quants menús haurà de cuinar la cafeteria corporativa en funció de la gent que ha anat avui a treballar o no. I, per exemple, això té conseqüències en quant a malbaratament alimentari, però també, per exemple, amb si poden o no poden tancar una planta determinada en aquest moment en què el treball és híbrid, que hi ha gent que hi ha uns dies a la setmana que no va a treballar. Llavors, això quines conseqüències té? Doncs t'estalvies en vigilància, t'estalvies en neteja i t'estalvies en energia.
Sí, això també passa al supermercat. Mercats, no? Que fins i tot ja saben quins productes demanen a la gent, no? I també ja, fins i tot, no? Posen a l'estoc dels productes més comprats, per exemple.
I això...
A una botiga de Sant Joan d'Espí ja saben què és el que comprarà cada setmana, més o menys, no?
Sí, però
aquesta
intel·ligència artificial, jo crec que aquestes, diguem-ne, recomanacions, i no es veu, però estic posant moltes cometes, és com les recomanacions de Netflix. Si en realitat se suposa que...
Ja saben que mira el Cuesta.
No, se suposa que et recomanen el que tu vols. Jo et dic, a mi no me les encerten mai. Per què?
Perquè
estan
comptant... tu ets un home especial.
Jo sóc raro, d'acord?
Amb un gust molt polièdric i Netflix t'explota el cap.
Jo encara conservo el meu criteri. El que et vull dir és que les recomanacions de Netflix estan contaminades pels interessos comercials de Netflix. O sigui que si ells s'han gastat no sé quants milers de milions en produir una sèrie, te la fotran pel davant i pel darrere i tu hauràs de fer un esforç per no mirar-la.
Què mires a Netflix? Ho podem saber o és un secret?
Miro molt poc Netflix. De fet, és la que miro menys i és de la primera que em donaria de baixa. I, de fet, el que estic mirant són sèries antigues que no es troben a les plataformes.
Avui amb Albert Cuesta repassant l'actualitat tecnològica, anem a parlar del DeepSeek, a veure aquest ChatGPT xinès, aquesta plataforma, què tal? Perquè n'hem parlat amb diferents companys revolucionaris.
Sí.
I t'agrada?
Em sembla fascinant el concepte de ensorrar el negoci de les tecnològiques nord-americanes, que és el gran actiu d'això. O sigui, jo t'haig
de dir... Estàs content, és a dir, ha fet una mica de follonero. El DeepSeek, és a dir, tu que ets Sherlock Holmes, segur que has trobat per això pegues d'aquest DeepSeek, que jo diria que és el follonero una mica.
Mira,
perquè ha posat a tots els treballadors d'OpenAI, no? ChatGPT una mica els ha preocupat, una mica.
Bueno, i els de Google, i els d'Amazon, i els de Meta, perquè en realitat el negoci de totes aquestes companyies americanes es basa en convèncer-nos que nosaltres hem de pagar 20 euros al mes per fer servir la seva intel·ligència artificial, que se suposa que només poden fer servir ells, que només poden crear ells, i resulta que aquests xinesos amb mig any, els de DeepSeek...
Però falla, eh? Estaries d'acord? Jo l'he provat amb alguns temes i s'equivoca molt, DeepSeek.
Però és que el valor de DeepSeek no és el chatbot de DeepSeek, o sigui, és una
què
mica...
És?
És l'algoritme que hi ha sota, que tu et pots descarregar, el model que hi ha sota, tu te'l pots descarregar i instal·lar-lo al teu ordinador personal, treure-li totes les merdes que els xinesos li han posat i fer-lo aplicar-lo a les dades de la teva empresa. I això és fantàstic que ho puguis fer-ho sense pagar res.
A veure, torna-m'ho a explicar, però de forma més fàcil, perquè no ho he entès, Albert. Pels oients.
Igual que ChatGPT, DeepSeek, el que fas, la majoria de la gent l'està interrogant a través d'un chatbot. Que és això de que tu li preguntes coses
sí.
I et contesta, o li dius fes-me una foto, fes-me un document i tal. L'error és confondre el chatbot amb el model que hi ha d'intel·ligència artificial que hi ha sota. El chatbot de DeepSeek té més forats que un colador. És a dir, si l'ataques amb les eines de hacker que fan falta, li pots fer que robi informació dels usuaris. S'ha demostrat que està, en aquests moments, tal com està configurat, està passant dades amb una operadora xinesa, a China Mobile, que és la principal telefònica del món. Però si tu li treus el chatbot a DeepSeek i agafes només el model, que el pots descarregar i és de codi obert, te l'instal·les al teu ordinador o al servidor de la teva empresa, el poses a analitzar les dades de la teva empresa, les teves factures, les teves comandes, el teu perfil dels clients, i això ho pots fer a cost zero. Això és revolucionari. I a més et diré una cosa. Fins ara estàvem dient que això era una guerra entre Xina i Estats Units, i coses com DeepSeek obren a la porta a que Europa també sigui un jugador amb això, perquè si agafen el
model... M'estàs dient que t'està agradant més a tu DeepSeek que a ChatGPT?
És que el ChatGPT tampoc m'agrada. És un chatbot. A mi els chatbots
però
no m'interessen.
Però si et faig escollir entre els dos?
DeepSeek, perquè me'l puc descarregar. O sigui, no haig de complir amb l'obligació que m'imposa OpenAI de pagar 20 euros al mes o 200 euros al mes per fer-lo servir professionalment.
Val. I també et dius descarregar l'ordinador també en el mòbil, l'app també? Recomanes? Sí?
No recomano descarregar l'app.
No, sí, recomanes a l'ordinador, eh?
És que a mi els chatbots em sembla que s'estan fent servir molt malament. O sigui, un chatbot no és un substitut d'un cercador.
Val.
I llavors això té unes conseqüències. El que passa és que sóc conscient de la majoria de la gent que fa servir la intel·ligència artificial i entra a través d'un chatbot, però aquest no és el seu principal valor. El seu valor disruptiu en quant a societat i en quant a negoci és que les empreses i les administracions públiques i les institucions educatives el facin servir per les seves dades i per les seves funcions. És a dir, tu imagina't...
L'altre dia, perdona, una persona molt jove m'explicava, jo no sé si ho saps fer tu, jo ho estic investigant perquè nosaltres aquí en aquest programa, com sabeu, intentem fer divulgació i ser útils a l'audiència.
Sí.
Ja estava utilitzant el ChatGPT o el DeepSeek amb el Drive. Tu ho has fet, això?
Okay.
Perquè jo estic utilitzar el Drive amb el DeepSeek i...
El Drive vol dir el Google Drive, sí, els documents que tens al núvol. Sí, clar, home...
Ja ho estàs utilitzant, eh?
Clar, jo estic utilitzant intel·ligències artificials, cap de les dues que tu m'estàs dient, per atacar els meus propis documents, naturalment, i aquest és el valor. És a dir, jo ho faig amb els meus documents, amb la meva modèstia, amb la meva modesta parcel·la personal, però les empreses ho poden fer. És a dir, tu imagina't, l'altre dia em deien
però com
que...
Però com els baixen del Drive en per exemple, el DeepSeek?
No, aquests chatbots, insisteixo, l'interfície acostuma a ser un chatbot, tu li pots dir, agafa aquests documents i digue'm coses dels meus documents.
Val.
I això es pot fer. Hi ha un, tots els chatbots aquests tenen un botonet, o la majoria tenen un botonet, que tu li dius, agafa aquesta imatge i analitza-me-la, o agafa aquests 10 documents i fes-me'n un resum. Això ho pots fer.
Molt bé. Avui sent pràctics amb l'Albert Cuesta. Alguna pega més que li trobes a DeepSeek o de moment són virtuts,
No, jo només li trobo... Aviam, el DeepSeek tal com és, tal com ens el volen fer servir els xinesos, a part de la mentida, o sigui, que no et pots creure res del que diuen els xinesos mai, en termes de cost, perquè estan parlant de que el DeepSeek l'han fet en 2 setmanes i amb 5 milions de dòlars, i això no pot ser veritat de cap de les maneres, vull dir, però amb els xinesos no te'ls pots creure mai. A mi el que em sembla que està passant és que la Xina també està rebentant la indústria de la intel·ligència artificial, el qual no és diferent del que va passar amb la indústria del tèxtil, amb la indústria de l'automòbil, amb la indústria de les joguines o amb la indústria de la farmacèutica. Si els xinesos, quan s'hi posen, i si tu vols competir amb ells, ho tens molt pelut.
Per anar acabant, Albert Cuesta...
Ja, però sí que hem de començar.
Vas enviar un missatge que deia les Big Tech es pleguen a l'antiguoquisme de Trump, no? És a dir, a què et referies exactament?
Mira, em referia a que pràcticament totes les grans companyies de les que parlem sempre, Google, Meta, Microsoft, Amazon, i Apple fins i tot, estan renunciant a les seves iniciatives sobre allò que en diuen DEI, que són les iniciatives de diversitat, igualtat i inclusió. Un exemple concret d'això, la penúltima, a Google Calendar, que és l'aplicació d'agenda
de
Google,
que molts tenim al nostre telèfon,
et venen preconfigurades unes festes populars, diguéssim, o sigui, les festes locals, vull dir que tal, que el dia l'11 de setembre és festa a Catalunya, etcètera,
la Setmana
etcètera,
Santa,
tot aquest tipus de coses.
El 1 de maig, el dia del treballador.
Han deixat de sortir al Google Calendar dates com el Pride, el dia de l'orgull gay, o el Black History Matters.
En sèrio?
Sí, la justificació és que Google diu és que hi ha tantes coses que hem de cobrir que no podem arribar totes, per tant les traiem totes.
Ja hi ha censura.
No, censura no, perquè si tu et vols posar...
Com estem censurant les dates o una festivitat?
No, perdona. Això seria censura si no te les deixessin posar a tu. Tu pots posar les dates que vulguis al teu calendari.
Val,
però
ells no les amaguen ja,
I una altra cosa que ha passat, que em sembla especialment greu, és que Google tenia unes directrius, Google el seu lema era no facis el mal. I les directrius d'intel·ligència artificial internes, per pressió dels empleats, estava prohibit fer servir la seva intel·ligència artificial per a usos militars. Ara aquest paràgraf ha desaparegut. O sigui, ara Google ja permet que la seva intel·ligència artificial tingui usos militars.
Ai.
Per què? Perquè vol vendre la seva aplicació, la seva plataforma, al Pentàgon, als ministeris de defensa i als exèrcits de tot el món. També t'he de dir que totes les altres grans...
És un tema que m'agradaria fer amb tu, els usos militars i la intel·ligència artificial.
I tant,
jo crec que seria una bona secció.
L'hem de fer perquè totes, Meta, Amazon, Google, Microsoft, ja tenen el Pentàgon com a gran client. I qui diu? Els americans diu els exèrcits de tot el món. Google encara no el tenia perquè els seus empleats van fer una manifestació a la porta de l'empresa i van dir, nosaltres no volem que vengueu la nostra feina als militars. I ara ja podrà fer-ho. Això són dos exemples del que està passant ara amb les grans tecnològiques yanquis.
Doncs si et sembla, la propera vegada que ens veiem parlarem d'IA i temes militars, Pentàgon, que jo crec que ens dona per una secció molt interessant.
I tant.
Albert Cuesta, com sempre, un luxe tenir-te a l'alineació titular del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Content d'estar aquí. Adéu.
Et revoluciones amb nosaltres? Aquesta 5ª temporada estrenem Nou Debat Revolució Oberta. La trobaràs a la web catradio.cat dissabte. Cap on va el nostre món? Recupera el podcast. La revolució, o la fas o te la fan. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que juntes fem un món millor. Informa't de la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Emprenedoria quilòmetre zero.
I com està canviant per a les empreses la manera de comunicar? Quines possibilitats ofereixen les noves tecnologies? De seguida en parlem.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
Avui n'hem parlat amb l'Albert Cuesta de l'ICE, tornem a parlar de l'ICE i d'aquesta edició amb empreses barcelonines catalanes, i saludem a la Cristina Pérez de Tudela, és tècnica d'empreses de Barcelona Activa. Què tal? Benvinguda. I també en Lluís Virgili, fundador i director de Flopwork. Què tal? Benvingut. Com estàs?
Hola, bé,
molt bon dia.
A veure, creus, Cristina, que ha estat una bona edició per a les empreses barcelonines a l'ICE? Què en destacaries i quines destacaries?
Doncs, sens dubte, ha estat per mi la millor edició de l'ICE, sens diferència, per la magnífica audiència que hem tingut, per també exhibir en un format diferent. L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa hem exhibit en un format de showroom, la qual cosa li ha donat el protagonisme en primera paraula a les empreses, i això ha tret moltíssima gent a l'estand, públic internacional. Totes les empreses han acabat l'ICE deixant-nos missatges de ostres, no me'n surto, tinc molts contactes de Brasil, Portugal, Alemanya, a Itàlia, França, Londres, per tant, sens dubte, per nosaltres la millor edició.
Molt bé. Lluís, ja has participat en aquest cas, expliqueu-me què feu des de la vostra empresa Flopwork.
Bé, Flopwork som una agència creativa de comunicació audiovisual i ajudem entitats i empreses a comunicar d'una manera diferent, mitjançant eines tecnològiques que es poden transformar en els seus showrooms, botigues, fires i demés.
Explica'm una mica aquestes eines. Utilitzeu realitat virtual, 3D... Posa'm algun exemple perquè l'oient ho entengui.
Bé, utilitzem moltes eines tecnològiques. Per anar més al gra, per exemple, tenim dos clients molt importants que treballem per ells. Un és Roca, que és líder mundial de banys, i amb ells treballem els seus showrooms que tenen a tot el món. Tenen a Londres, Xangai, Barcelona, Madrid. De fet, aquí a Barcelona tenen un espai que es diu Roca Barcelona Gallery, que és un espai on hi ha molt component tecnològic, i nosaltres som el seu partner per crear aquestes experiències immersives interactives perquè puguin comunicar i mostrar els seus productes d'una manera innovadora.
Més exemples.
Bé, un altre client superimportant per nosaltres és Simon Electric, que és líder en material elèctric i en il·luminació i control d'espais. Recentment també han obert un showroom a Barcelona que es diu La Casa de la Llum, a Poble Nou, que us convido a anar perquè és un espai també on tenen un showroom que pots anar i veure i visitar tots els elements que ells treballen d'una manera també interactiva, i alhora tenen un auditori superinteressant en el que es fan conferències de disseny, d'arquitectura i de més.
Què destacaries també, Cristina, no? Quina és ja l'empresa de Lluís, no? Que veiem que està innovant amb aquests showrooms, amb tecnologia cada vegada, no? Que també li agrada més als ciutadans, no? Què destacaries també? Quines altres empreses destacaries?
Doncs mira, jo diria que no podria deixar d'estar cap empresa de les que hem tingut. Nosaltres hem acompanyat dins de l'estand a 6 empreses, companyes de Lluís, per exemple. Una empresa a la que parlàvem justament aquest matí és Glassy Films. És una productora, és la primera productora B Corp espanyola, i justament em comentava que han superat les expectatives de visites que han rebut a l'estand presentant uns avatars amb intel·ligència artificial amb una magnífica resolució d'imatge, però amb una excepcional resolució en quant al que era el so. I ens comentaven doncs que, bueno, que se'ls estan apropant doncs empreses que volen treballar doncs amb els seus influencers digitals, no? I que realment les expectatives eren magnífiques. De la mateixa manera, doncs, per exemple, Marc Colomines de Blit ens comentava: ostres, estaven presentant a l'estand una solució sobretot enfocada al sector de la cultura, li diuen modernisme, i ens explicaven el mateix, que havien fet més de 1.300 visualitzacions de la pel·lícula del modernisme. En la mateixa línia doncs us podeu parlar de CITS. CITS R és una empresa que sobretot treballa amb experiències immersives, amb verticals molt diferents. Sector salut, per exemple, doncs presentaven solucions per al tractament d'autisme, per nanos i per persones adultes, i també ens estaven supercontents de l'èxit de les visites i del resultat a fira, no? Però no només això, aquesta vegada jo diria que una de les coses que més ens ha fet, doncs, possiblement triomfar a nivell de visualitzacions, és que hem tingut una doble presència a ISSE, per una banda amb l'estand de l'Ajuntament de Barcelona, l'estand de ciutat, i amb una banda nova, que es diu Innovation Park, hem tingut el luxe també de comptar amb 8 startups altament tecnològiques. I ens explicaven el mateix, sense que el seu format d'exposició fos showroom, també han tingut visites internacionals, contactes a empreses que volien saber, doncs, les solucions IA, com les puc aplicar, plataformes vinculades, doncs, amb el que és, per exemple, dirigir un rodatge, doncs, plataformes pròpies que permeten que un director d'una pel·lícula, per exemple, pugui gravar i controlar els seus rodatges des de qualsevol dispositiu, no? Per tant, aquesta estada doble a ISSE ens ha fet encara brillar més.
Espectacular això que ens explicaves, no? Fins i tot avatars, no? Avatars, ja estan treballant les productores en el món audiovisual. Veurem coses espectaculars, no? Tu, Lluís, que estàs dins d'aquest sector amb la teva empresa, la intel·ligència artificial com canviarà el nostre món audiovisual? Veurem coses espectaculars, alguna, que creguis que passarà en breu?
Sí, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, això està claríssim. I portat cap al nostre àmbit, està clar que també revolucionarà la forma de comunicar de les diferents empreses. De fet, creiem que les empreses que no apostin per aquesta oportunitat de futur es quedaran amb desavantatges sota els seus competidors. Ara bé, les que hi apostin i sense criteri també pot ser perjudicial per elles. Nosaltres en aquest sentit creiem que cal tenir un partner tecnològic i creatiu al teu costat perquè t'ajudi a definir aquestes estratègies de comunicació i utilitzar aquestes eines amb criteri i amb sentit.
Però et pregunto, les tecnologies són cares? Perquè tu ara m'has parlat de grans clients, no? No sé si treballeu només per grans empreses o també per pimes, segur que s'ho pregunten els oients.
A veure, aquest tipus de tecnologia a nivell, si parlem d'euros, evidentment són cares. És a dir, no qualsevol pime es pot permetre aquest tipus de tecnologia. Si parlem si són cares a nivell de retorn per les empreses, no. Són molt barates. Aquestes empreses, grans empreses que compten amb els nostres serveis, estan acostumades a fer grans despeses en comunicació, ja sigui en mitjans de comunicació, etc. Llavors, com ells veuen que tenen un retorn i alhora hem afegit una capa tecnològica que ens permet captar aquestes dades d'ús que després a les empreses els hi permet prendre aquestes decisions, fa que al final no sigui car.
Uh-huh. Cristina, pels showrooms, pels esdeveniments, no? S'han interessat sobretot per aquests emprenedors que heu acompanyat, moltes empreses, no?, que deies internacionals. Això està molt bé, no?, que des de Barcelona hi hagi aquesta exportació després, no?
Totalment. De fet, és un dels objectius, quan acompanyem empreses i startups o pimes altament innovadores, l'objectiu és donar visibilitat no només a nivell nacional, sinó sobretot aquesta mirada internacional, que jo diria que Barcelona la té. La té perquè és on conflueixen la tecnologia, la innovació i aquesta marca a Barcelona que tira.
Molt bé. Per anar acabant, et pregunto, Lluís, la creativitat humana està sent substituïda per idees que genera la IA?
De moment no. Ens ajudem amb la intel·ligència artificial, això està claríssim, i si no ho féssim ens quedaríem enrere. Ara bé, cal el criteri humà per saber com utilitzar tot això i totes aquestes eines que t'ajuden no poden dirigir les feines que fem.
Molt bé, ara quan sou vosaltres a la vostra empresa?
Ara som 14 persones.
Molt bé, i esteu creixent, eh?
Sí, és la idea. De fet, la fira ens ha ajudat a créixer, hem fet molts contactes, hem d'agrair a Barcelona Activa i a l'Ajuntament de Barcelona l'oportunitat de participar, i en especial a la Cristina, que ha sigut la persona que ha cregut en Flowboard per participar en aquesta fira.
Molt bé. Doncs, Cristina, Lluís, enhorabona a cadascú per la feina que heu fet, no?
Gràcies.
En aquest cas, ajudar els emprenedors catalans que el Revolució en parlem moltíssim, un per tirar endavant un projecte potent de comunicació i l'altre pel suport, no?, del talent emergent, i com dèiem, no?, cada vegada la tecnologia és més present a tot arreu. Nosaltres ja fa anys que estem evangelitzant, però ara ja passa de veritat.
I tant, ara ja ho podem tocar.
Ja ho podem tocar. Gràcies als dos, felicitats.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Tech Talks.
Quin impacte té la intel·ligència artificial en la gestió de projectes professionals? La resposta ens la donarà d'aquí pocs segons un gran especialista en aquesta tecnologia, però m'atreviria a anticipar una paraula que inclourà la resposta. Molt. I avui anem a parlar, oients, de quin impacte té la intel·ligència artificial en la gestió de projectes professionals, que li interessa a tothom que ens escolta. I per parlar d'aquest tema, parlem amb el Martín Longobuco. És enginyer, gran expert en IA, director del programa de postgrau de Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial a la Salle Executive Education. Què tal? Benvingut, com estàs?
Què tal? Benvingut. Ben hallat, ben trobat, i moltíssimes gràcies.
Molt bé, Martín, a veure... Quin impacte em diries que té la IA en la gestió de projectes professionals? I si diem gestió de projectes, com ho explicaries?
Quan parlem de gestió de projectes, del project management, que diuen els anglesos, en realitat estem parlant d'un conjunt de tecnologies i de procediments per fer que els projectes siguin més acurats, que es puguin portar a terme de manera més efectiva. I això fa que, al cap i a la fi, redueixi despeses i pèrdua de temps. Realment, això es pot aplicar a tot arreu.
Quines tècniques i metodologies ens ajuden en aquesta gestió a planificar? En què en destacaries?
Bueno, hi ha exemples que són increïbles. Hi ha un concepte que és fantàstic. Hi ha la direcció del projecte sempre posa davant el que és la duració davant de la feina. És a dir, la feina és un concepte que s'ha de fer. En canvi, la duració depèn dels recursos. I això afecta tant en temps com en durada d'un projecte. Això és importantíssim, perquè si tenim un ordre i ho fem de manera correcta, la gestió de projectes és econòmicament i fins i tot ecològicament terriblement impactant.
Com a docent és clau transmetre també als alumnes aquesta idea?
Hi ha una part, diguem-ne, de transmissió de coneixement, però hi ha una part emocional també dintre del procés. Per això jo considero que és molt important que els conceptes quedin molt clars, però alhora també que formin part d'aquest entusiasme per tirar cap endavant aquest sistema d'organització, no?, que ens permet fer les coses millor.
Posa'm exemples, Martín, no? La IA està transformant la gestió de projectes, això n'hem parlat moltíssim, no? Però en quins àmbits concrets diries la presència de la IA ja es nota més? I posa'm alguns exemples concrets, em diries.
Hi ha àmbits que tenen impactes que són realment sorprenents. Evidentment, on la gestió de projectes té la màxima expressió és a la construcció, no? Ens trobem que per fer un edifici doncs tenim una multitud increïble de recursos, materials, humans, que de vegades és molt difícil manegar perquè implica una gran quantitat de dades i els processos de decisió són realment molt curtets. Llavors aquí la intel·ligència artificial està aportant un factor diferencial, és a dir, s'està transformant una eina d'acompanyament al project manager, és a dir, el director de projectes. Li està donant una gran quantitat de temps per poder organitzar de manera més efectiva i no està perdent el temps en tasques repetitives i poc productives.
Altres sectors, deies el de la construcció, posa més exemples.
Un entusiasme a l'aplicació dintre del healthcare, de la salut. Uh-huh. És impressionant com s'estan organitzant fins i tot operacions, com si fossin de fet un projecte. Hi ha sectors que són també importantíssims dintre de l'economia. Tirar cap endavant la pròpia estructuració d'una empresa, d'una start-up, requereix com a tal una organització i un projecte. Uh-huh. Llavors, podem aplicar pràcticament a tot arreu.
A tots, si parlem de la banca, si parlem de l'alimentació, també en podem incloure aquí, aquesta IA en la gestió de projectes?
Qualsevol procés productiu està subjecte al desenvolupament de projectes a la banca, té un impacte tremend quan fa tot el procés d'organització que està vinculat, per posar un exemple, al desenvolupament de nous productes o a fer un producte més competitiu. Llavors, això també requereix una estructuració i l'aplicació de recursos per fer fer que aquestes accions siguin realment rentables.
Per tant, estem parlant d'un tractament d'un gran de volum de dades. Per què es va implementar el que diem una IA local, és a dir, que no està relacionada amb el núvol? Com m'ho explicaries, això?
Aquí la perspectiva és una perspectiva molt europeista. Si el que et diré ara potser no és del tot el que s'hauria de dir, però crec que és bo reivindicar el fet de que a Europa necessitem conservar les nostres dades i que no acabin en mans de potències estrangeres per ignorància. Nosaltres estem en un procés de regulació que tothom es queixa del que estem fent, però crec que és absolutament necessari. I és que, a més, jo crec que la IA és una nova oportunitat. D'això sí que s'està començant a parlar molt pel DeepSeek, que ha sigut una revolució. En aquest cas, ja ha posat davant de
tothom... El ChatGPT xinès, per entendre'ns?
Correcte. DeepSeek ha sigut una revolució perquè, a més, el que ens ha explicat és com ho han fet. I tenim un model que podem fer servir dintre les nostres empreses, no exposant les dades fora. És a dir, tenim la segona revolució, la IA local.
Quan has dit ara IA local, què vols dir exactament amb aquesta IA local?
És a dir, hem d'entendre que els models d'intel·ligència artificial, sobretot els models LLM, que són models de llenguatge, que són molt grans, van requerir una gran quantitat de computació per poder crear aquests models que es diuen fundacionals. En canvi, ara el que s'ha fet és un procés que permet crear models tan efectius o de vegada molt més, que són molt més petits i es poden arribar a executar dintre d'infraestructures que una empresa es pot permetre. Això ho canvia tot, perquè posa davant de les empreses mitjanes i petites un recurs que fins ara l'única manera que tenien era contractant els serveis d'empreses tecnològiques molt grans.
Què vols dir? Que tothom pot crear la seva IA?
Per descomptat.
Tothom, eh? Escolta, acabarem amb tants IA, perquè clar, tu ara parlaves del DeepSeek, no? L'empresa emergent xinesa que ha desenvolupat aquest model d'intel·ligència artificial altament eficient, no? I de baix cost, que està rivalitzant amb els models occidentals, amb el modern nord-americans, no? Això quin impacte pot tenir en l'avenç de la gestió de projectes? És a dir, clar, tothom acaba tenint aquesta IA local, el negoci d'OpenAI i el ChatGPT, llavors no li anirà tan bé, no?
La caiguda a la borsa és un símptoma claríssim de que això és un impacte realment important, que no és única i exclusivament una anècdota. El fet que tinguem aquesta possibilitat d'explotar aquests models a nivell local ens permet obrir una nova etapa dintre l'intel·ligència artificial, creant coses que siguin més petites, que resolguin problemes realment que fan mal a l'empresa i que a més ens permetin amb la mateixa infraestructura aconseguir nivells de productivitat que fins ara eren impossibles. Exemples el tenim fins i tot amb una aposta que han fet fa 4 dies a Malvan amb el seu equip i van apostar quan trigaria a aparèixer una empresa d'una sola persona facturant 1.000 milions. I això, bueno, és sorprenent perquè...
Perdona, torna a fer aquest titular.
Sí.
Una empresa d'una persona facturant...
1.000 milions, és a dir...
1.000 milions, una intel·ligència artificial? Que sola factura 1.000 milions?
Més que sola, és una persona amb tot un seguit d'intel·ligències artificials que el permetin crear una empresa que arribi a aquest nivell de facturació.
Si jo sola puc crear una empresa amb intel·ligència artificial que facturi 1.000 milions, no m'ho crec, això.
Bueno, és difícil de creure, per això hi ha una aposta. Ara per ara no, però això és viable. Pot entrar dintre de les possibilitats en un futur. I això és una cosa que hem de tenir en compte.
Clar, o sigui, el titular serà, una persona amb una intel·ligència artificial pot facturar...
1.000 milions.
És heavy, aquest titular.
Bueno, és una aposta. Ja veurem, a veure com arriba i si això es transforma en realitat. Però això és una aposta que han fet els directius d'OpenAI, que és l'empresa que ha fet ChatGPT. Ara, per ara, tot és possible. El canvi i el temps ho posaran al seu lloc.
Molt bé. Doncs escolta, molt interessant, Martí Longobucco, el que hem parlat avui, el que queda clar és que estem davant d'un dels grans reptes per a futurs professionals. Ho hem repetit moltes vegades a la Revolució i també per a tothom, no?, que ja està en actiu. I hem d'afrontar aquesta realitat apostant per la formació. I jo sempre dic, a vegades, deixem anar uns titulars a la Revolució, però és que després aquests titulars, perquè ja portem uns anys, es fan realitat. I em quedo amb aquest titular. 2025, val? Jo crec que això ho veurem, el que has dit, però ho veurem cap al 2028. A veure.
A veure.
Moltes gràcies.
Un plaer, gràcies.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Corre és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
Busques feina o formació? Tens ganes d'emprendre o d'impulsar el teu negoci? Per aconseguir-ho, Barcelona Activa et connecta amb els recursos, serveis i professionals que necessitis. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
La revolució dels edificis.
És innegable que cada vegada necessitem més energia i aquesta cursa en genera més i més emissions de CO2 i, per tant, perjudica el medi ambient. Davant aquesta realitat sorgeixen idees innovadores que volen aprofitar la tecnologia per buscar maneres més sostenibles i eficients de generar i consumir energia. Ara en coneixerem una. Ho deia ara, la generació i el consum de l'energia és un dels problemes més greus als quals ens enfrontem com a societat, i per parlar d'aquest tema saludem a la Raquel Llorca, que és arquitecta amb màster en sostenibilitat i eficiència energètica, sòcia de la consultora ambiental Societat Orgànica i també, déu-n'hi-do, sòcia consumidora de la comunitat energètica La Bordeta a Sants. Què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, en saps molt de sostenibilitat, eh? Quan un té ja un màster en sostenibilitat, no? Podem resumir, no? Com som a temps d'abordar aquest, i capgirar la situació d'aquesta sostenibilitat que tenim i de capgirar aquest planeta boig? Què em diries?
Diria que no tenim altra alternativa, que hem de fer-ho, que ja estem notant amb molta intensitat els efectes del canvi climàtic, estem notant... A nivell mundial, la lluita per a controlar la gestió de l'energia, i per això pense que hem d'anar cap a nous models i transitar cap a models que almenys ens ajuden a alentir un poc l'efecte.
Com ho notem? Com diries que ho notem? Sobretot, com ho notem?
Ho notem amb els últims anys. Estem veient que durant les nits a l'estiu les temperatures són elevades, no aconseguim, inclús ventilant, baixar temperatures des de les llars. Notem cada vegada, l'exemple de la Dana a València ha sigut el més recent efecte d'aquests canvis que anem notant, jo crec que és... tota la ciutadania va notant-ho a poc.
Clar. Per tant, també tenim massa dependència dels combustibles fòssils, i els professionals que formeu aquesta cooperativa, no?, de Societat Orgànica, dieu de solucions a problemes com aquests, per exemple, amb el que dieu comunitats energètiques, no? Explica'm què és aquesta comunitat energètica, i sobretot m'interessa saber La Bordeta Sants, no? Com funciona?
Sí, des de Societat Orgànica i dins de... junt a les cooperatives que formen BATEC, que és el Pol Cooperatiu per la Transició Energètica a Barcelona, defensem un model de comunitat energètica que és una nova manera d'utilitzar, de gestionar i de generar energia, i que ho faig de manera local i amb la col·laboració de diferents agents, tant persones com petites i mitjanes entitats. És una eina que té la ciutadania per prendre el control de la gestió d'energia, que anteriorment o fins ara ha estat en quatre mans de grans empreses.
Però com parles de generar energia? Com no? Perquè això no ho fan, no, ja, les grans companyies que tots coneixem?
Clar, generem energia, però d'una manera diferent en termes de producció i de gestió. Es genera energia verda a partir d'energies renovables, a partir del sol, amb plaques fotovoltaiques.
Plaques solars, sí.
Plaques solars i la gestió es reparteix entre tots els socis de la comunitat. Per tant, la gestió canvia de mans i arriba a més persones.
Quants veïns sou?
Ara mateix en la Bordeta som 50 veïns.
50 veïns?
50 socis.
De Sants, sí.
I estem consumint de quatre instal·lacions que ja tenim.
Molt bé, o sigui, veïns de la Bordeta de Sants, quatre instal·lacions que hi ha molta gent que no ho sap, ara potser ens escolta veïns de Barcelona de Sants que es volen sumar, no?, en, sí, aquesta, sí, sí, en sí, aquesta iniciativa, i per tant estem parlant d'un grup de veïns, no?, que es posen d'acord, instal·len plaques solars i generen l'energia, és a dir, funciona així, quan parleu de les comunitats energètiques desenvolupeu també aquests projectes comunitaris, no?
Sí, sí, hi ha com una diferència, perquè tenim un model que és, hi ha un model que existeix, que és l'autoconsum compartit, i això és el que tu acabes de descriure, un grup de veïns que s'ajunten, segurament veïns que viuen en el mateix edifici, tenen una coberta disponible, volen instal·lar plaques, es posen d'acord per a fer-ho, i s'estalvien uns diners per l'energia que consumeixen per les plaques i no per les xarxes. La comunitat energètica, a banda d'aquests beneficis mediambientals i econòmics, també ofereix uns beneficis socials, a partir de projectes comunitaris que es produeixen.
Com per exemple, beneficis socials, per entendre?
Sí. Ens basem en la reducció del consum energètic com a primera eina. Hem de reduir els consums, perquè si no, dona igual que estiguem produint per plaques que per combustibles fòssils, que no anirem en la bona direcció. O sigui, primer és reduir consums i això es fa canviant els hàbits de les persones a l'hora de gestionar l'energia, millorant l'eficiència dels edificis, es fa en la formació i en la informació, formant a les persones en termes de transició energètica, i altres projectes, per exemple, com mobilitat elèctrica, sobirania alimentària, combatre pobresa energètica.
Molt bé. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Clar, això que m'expliques ara amb la guspira de la pegatina és una mica una revolució social, perquè aquesta comunitat energètica que ja existeix al barri de la Bordeta, 50 veïns, no? És un exemple concret del que proposeu, no? Això es pot passar també ja a més barris de Barcelona, encara no? Quina és la vostra filosofia?
Sí, està passant en altres barris, hi ha quasi 10 comunitats energètiques, jo penso en Barcelona.
Hi ha 10 comunitats energètiques a Barcelona.
Més o menys.
Ja. Això és un titular, 10 comunitats energètiques que se les gestionen els propis veïns.
Així és. Hi ha, sí. Sí. Hi ha diferents models, en la majoria són creats des de la base, des dels veïns del barri, com ha passat a la Bordeta. A la Bordeta ha sigut un grup de veïns i una sèrie d'entitats, com cooperatives d'habitatge o l'associacionisme de la Lleialtat Sanxenca com a edifici, també s'ha sumat a la comunitat energètica. I aquest és un barri que, a banda de tenir com a avantatge aquesta organització veïnal, té com a desavantatge que hi ha un mal percentatge de risc de pobresa entre els veïns.
Això ho heu parlat ja amb l'Ajuntament de Barcelona o no? Heu tingut algun contacte, ho dic, perquè aquestes comunitats energètiques de moment hi ha 10, però veig que no. Segurament molta gent s'hi pot sumar. Hi ha hagut intercanvi de diàleg amb l'Ajuntament?
Sí. Ja intercanvien l'Agència de l'Energia de Barcelona. Ells han estat, de fet, com darrere d'impulsar aquest primer projecte pilot en aquests edificis. I ara ja estem un poc al nostre ritme, generant més instal·lacions. De cara al 2025 hi ha unes quantes ja planejades i, de fet, necessitarem en algun moment més socis del barri per sumar-se.
Clar, o sigui, m'estàs dient que al final de Barcelona pot convertir-se en una ciutat que tingui milers, no?, de comunitats energètiques de veïns i que funcioni només amb plaques solars, bueno, i que generin la seva pròpia energia. No és fàcil, No és fàcil, perquè posar d'acord a molta gent, no?
Clar, un dels primers problemes és posar d'acord a molta gent que en principi no tenen res en comú, simplement que viuen al mateix edifici, però també jo crec que és un punt important, és el canvi de mentalitat cap a aquest nou model, és que hem de col·laborar entre tots, i és aquest espírit de comunitat el que deixa enrere un poc aquest individualisme en sistemes previs, per anar cap a models que ens facin, on siga possible compartir energia i compartir moltes altres coses que la comunitat és molt ambiciosa en aquests temes de compartir també aigua, compartir també recursos.
I compartir amistat.
Bueno, això és la base.
Ara deia, que amb els veïns, ara estava pensant, no? Tothom té la seva comunitat de veïns, i al final és això, no? Que està molt bé ajudar-se, i a més, no? en aquest cas, no? Pensem en el planeta, pensem en com ha de ser el nostre consum d'energia, i és que les coses estan canviant. No sé què han dit les elèctriques, t'ha arribat algun comentari de les elèctriques respecte a això?
Bueno, que no estan contentes.
No estan contentes.
Clar.
Però bé, el món canvia, eh? El món canvia, és líquid, i també està bé, doncs, que hi hagin maneres revolucionàries, en aquest cas, de generar energia a través, doncs, de plaques solars, que fa que pensem més amb el planeta. Raquel, moltes gràcies per venir al Revolució a explicar-nos aquesta idea revolucionària de comunitats energètiques, aquest concepte, eh? Oients, se'n parlarà i molt. Comunitats energètiques de veïns. Segur que molts oients n'han pres nota. Gràcies.
Moltes gràcies.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Ens avalen l'experiència i el reconeixement de la nostra entitat precursora, creada al segle XVI. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i els donem suport per la seva competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromès amb el desenvolupament industrial. I hate my boy Wee when I need to hit the booth. 100 racks on the stacks,
I don't need a proof. Yo, pop, he won't smoke, here with a woo. Ui, ens acabem el programa d'avui, com sempre acabem amb una frase. Avui, més que una frase, és una reflexió d'un gran esportista, el Kilian Jornet, i diu així: som els nostres somnis, la meitat som ossos i l'altra meitat il·lusions. Els nens tenen somnis i els adults els acostumen a perdre. Doncs molt important, no perdem els nostres somnis, no perdem les nostres il·lusions, perquè són la nostra gasolina. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible la Revolució, la Júlia García, avui el Paco Cotillas, el Jordi Borràs, Jordi Pi, Jordi Portals. Bona setmana, oients! All I need is money, whole squad of the club, welcome to the party. Swag, swag, I want it and I get it. I'ma get your girl in less than a minute. Yeah, girl, like a joint, you know I'ma hit it. AP, tic-tac, OC for the million. Yo haciendo money, los bobos se lo inventan. Ella es una diosa, bebé, yo te doy ofrenda. Viene, trae Gucci y me pide que lo prenda. No sé ni cuánto se lo tengo junto en la cuenta. Me encanta cuando en la cama se pone violenta. Si no va a ser nada, pa' que viene y me calienta. Sale a bailar y la pista la revienta. Tengo los diamantes en el cuello dando vuelta. Baby, hasta arriba, hasta el cielo, yo. Sabe que ella tiene lo que quiero, yeah. Quiere que yo le sea sincero, pero como eres feliz en la cuenta no hay cero. Ella no quiere amor, ella quiere Dios. Las 50 sombras, le gusta con dolor. Ella se me pega, me deja el olor. No paramos factura hasta llegar al millón, yeah. Swag, swag, hit it with the swaggy, swag, swag. Brand new whip Bugatti, swag, swag. All I need is money, whole squad of the club, welcome to the party. Swag, swag, I want it and I get it. I'ma get your girl in less than a minute. Yeah, girl, like a joint, you know I'ma hit it. AP, tic-tac, OC for the millie.